Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. El pi d'en Xandri continua estant en boca de tots després que aquesta setmana en caigués una de les branques. Qui va ser responsable de la recuperació del pi després de l'atac que va patir l'any 1997 i també un dels seus màxims coneixedors, Jordi Torrijos, creu que encara li queden uns quants anys de vida, però assegura que caldrà tenir-ne més cura. Torrijos considera que el pi és molt resilient i que ha aguantat de tot, però que la seva vida s'està escurçant. Ex-cap del Servei de Paisatge i Verd Urbà de l'Ajuntament de Sant Cugat i durant dècades dedicat a aquesta àrea, el Sant Cugatenc reivindica la necessitat de preservar aquest símbol de la ciutat. Amb els seus més de 23 metres d'alçada, el pi va ser plantat cap al 1774 durant el segle XVIII. Durant aquests dos segles i mig d'història, el pi d'en Xandri ha superat diverses adversitats, entre elles la nevada del 1962 que va esparracar una gran part de la capçada del pi i va deixar una branca díscola que és la que finalment ha caigut. Ja el 1995 va ser declarat arbre d'interès local i comarcal i el 2024 el ple municipal va aprovar dedicar-li l'any pi d'en Xandri. Finalment, el 8 de març del 2025, la Generalitat va publicar la declaració oficial que l'incorporava al catàleg d'arbres i arbredes monumentals del país. La nutricionista i comunicadora Marta Mercè, experta en perimenopausa i menopausa i autora de diversos llibres, defensa la importància de menjar bé sense caure en dietes restrictives ni modes alimentàries. Mercè reivindica una mirada més amable amb la pròpia imatge i recorda que de cossos saludables n'hi ha de molts tipus, no només el que veiem als anuncis. En aquesta entrevista, Marta Mercè explica com hauria de ser la nostra nutrició amb una bona aportació de vitamines procedents de les verdures i la fruita, així com la proteïna, hidrats de carboni i greixos saludables. La nutricionista també desmenteix la funcionalitat d'algunes dietes molt restrictives i remarca la importància d'establir un estil de vida saludable que puguem sostenir en el temps, especialment en dones que es troben en època de menopausa. I el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat a Valldoreix, compta amb una especialitat dedicada a la restauració de documents històrics, obres sobre paper i fotografies. Carme Balliu, coordinadora d'aquesta secció, explica els reptes del centre per preservar el patrimoni documental. Podeu recuperar la informació sencera a www.cugat.cat. I fins aquí aquest butlletí, més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
La donzella dels cabells d'or.
Resulta que una vegada, a un rei molt ric i molt poderós que governava Brugolàndia, un país d'allà, d'allà, li van oferir, per un bon preu, una serp perquè se la mengés, dient-li que si ho feia podria entendre el parlar dels animals. Al rei va semblar-li que s'ha d'entendre la manera de parlar de les bèsties era una bona cosa. I va comprar la serp i li va donar a un dels seus criats perquè la guisés i resultés així més mengívola. Però molt gelós que només fos ell sol a entendre com parlaven els animals, va advertir severament al criat que, sobretot, es guardés molt de tastar ni el bocinet més petit d'aquell plat que li prepararia. El criat va fer un bon guisat amb la serp, però l'advertiment tan seriós del rei li havia desvetllat la curiositat. Perquè el rei tenia tant d'interès a ser l'únic a menjar-ne d'aquella serpota que no semblava que fos cap requisit? I no es va poder estar de menjar-se'n un bocí petit que no s'hi conegués per veure quina mena de gust tenia. No n'hi va saber trobar cap d'especial. Però tot seguit va va sentir unes veus que li deien:
m'agrada més el romesco que la salsa de tomàquet.
Doncs jo sempre em deleixo per un bon sofregit de ceba.
Com que a la cuina no hi havia ningú més, sinó com parell de mosques que volejaven per damunt les olles i les cassoles, el criat va comprendre que eren aquells animalons que havien parlat i quina era la virtut d'aquella menja i per què el rei li havia prohibit tan severament de tastar-ne. I per por del càstig del rei, va dissimular i li va servir aquell guisat sense fer cap comentari. L'endemà, el rei va sortir a passejar dalt de cavall i es va fer acompanyar d'aquell criat. I mentre anaven seguint a pas lent un camí vorejat de pollancres, el cavall que duia el criat va dir a l'altre:
no et vindria de gust de fer una bona galopada fins la font de les granotes?
Prou que em vindria de gust,
li va respondre l'altre cavall.
Però no veus que el meu genet amb prou feines s'aguanta dalt de la sella? Tu, rai, que em portes un de jove i valent, però el meu, vell i xaruc, si em posava a galopar, aviat el tindria de panxa en l'aire al mig del camí.
Ei, criat, en sentir-ho, no es va poder aguantar una mitja rialla. I el rei, que l'observava, va conèixer que havia entès la conversa dels cavalls com ell mateix, que, per tant, l'havia desobeït. Tot plegat, les paraules del cavall no li havien fet gens de gràcia. El van posar de molt mal humor. Quan va ser de tornada a palau, se'n van asseure en una taula del jardí, sota l'ombra d'uns arbres altíssims, on niaven els ocells. I va manar el seu criat que li servís una copa de moscatell ben plena fins dalt de tot, però que anés en compte de no vessar-ne ni una gota. Mentre el criat li abocava el vi a la copa, es va sentir un ocell que deia a l'altre:
per què no me'n dones un d'aquests tres cabells d'or?
Me'ls vull quedar tots jo,
va dir l'altre.
Els he collit jo, mentre la donzella dels cabells d'or es pentinava i li queien de la pinta, i són meus.
El criat es va distreure una mica en sentir aquesta conversa i no va poder evitar que se li vessés una mica de moscatell. El rei, en veure-ho, es va posar fet una fúria de mil dimonis i, geniut de vena com era, va renyar el seu criat amb molta duresa.
Has entès el que deien aquests ocells, oi, Bergant? I així se t'ha vessat la copa, però cap pena. Jo et vaig prohibir que tastessis aquell menjar i tu, Belitre, no em vas voler obeir. T'hauria de fer penjar pels peus perquè t'ho mereixes. Grandíssim bretolàs. Però només se n'escaparà si em portes la donzella dels cabells d'or. Ja te'n pots anar a cercar-la ara mateix. I si tornes sense, ja saps el que t'espera.
El pobre criat, tot moix, per tal de poder salvar la vida, va haver de posar-se en camí tot seguit, sense saber cap a on tirar ni quina ruta emprendre, ja que no tenia ni la més petita figuració d'on parava aquella donzella que havia d'anar a cercar. Fent camí a l'atzar, va anar recorrent terres i més terres, preguntant a tothom qui trobava si sabia on era la donzella dels cabells d'or, però ningú li en sabia donar raó. Un dia, mentre travessava un bosc, va veure un arbre que cremava i amenaçava de destruir un gran niu de formigues que corrien amunt i avall desesperades, intentant escapar de la mort i de salvar el que podien de tot el que tenien guardat als seus rebostos ben proveïts. El criat del rei va sentir compassió per les formigues i amb la seva capa, que era de tela sòlida i ben atapeïda, va poder apagar el foc i salvar aquells animalons. Agraïda pel favor que els acabava de fer, la reina de les formigues li va dir:
ens en recordarem sempre de la teva bona acció. El dia que ens necessitis, no deixis de cridar-nos i a fer que no et faltarà la nostra ajuda.
Content del que havia fet, el criat del rei va continuar el seu camí. En arribar vora un aiguamoll, va veure un pobre ànec blanc, a la ferit, que intentava defugir
de dos gossos mastins que la quissaven ferotgement. Com petit de la bestiola, es va treure l'espasa i cop d'espasa va, cop d'espasa ve, va fer fugir els dos mastins amb la cua entre cames.
No tenen penediràs pas del favor que m'has fet.
Li va dir l'ànec blanc, content d'haver-se'n escapat d'una i bona.
Sempre que em necessitis, ja em pots cridar que no et fallaré.
Més endavant, passant per unes bardisses, va veure una vella que havia quedat presonera d'una telangina i que feia uns esforços tan desesperats com inútils per escapar-se'n. En aquell moment, l'aranya, peluda i fastigosa, una cosa de no dir, ja s'acostava cap a la vella per cruspir-se-la. Però el criat del rei de Brugolàndia li va aventar un cop de guany i me la va enviar 50 passes enllà. Aleshores, va alliberar la pobra vella de la teranyina que, abans d'emprendre el vol, contenta i agraïda, li va dir:
no et sabrà mai greu d'haver-me salvat la vida. El dia que em necessitis, ja et dic jo que podràs comptar amb mi.
Finalment, va arribar a la riba del mar, on un parell de pescadors havien agafat un peix molt gros amb la xarxa i s'estaven discutint per les parts que en farien. El criat s'hi va acostar i els va proposar de comprar-los en peix amb bones unces d'or, amb què podrien fer millor les parts i encara hi sortien guanyant tots dos. Els pescadors hi van venir bé de molt bon grat i quan el criat del rei va tenir el peix al seu poder, el va tornar a tirar al mar. El peix, abans d'endinsar-se a les profunditats de l'aigua, va dir al seu salvador:
recordaré sempre el que has fet per mi. Si mai em necessites, crida'm, que ja t'asseguro que t'ajudaré tant com pugui.
Aleshores, el criat va preguntar als pescadors si sabien on era la donzella de cabells d'or. Els pescadors van fer memòria i un d'ells va recordar que havia sentit explicar al patró d'una barca que feia la pesca d'altura que la donzella de cabells d'or era la filla del rei de l'illa de les Muntanyes Vermelles. I agraïts pel bon preu que els havia pagat per aquell peix que els feia discutir, li van oferir de dur-li amb la seva barca. El criat del rei de Brugolàndia no se ho va fer dir dues vegades i l'endemà mateix, a trenc d'alba, els pescadors el desembarcaven en una cala sorrenca de l'illa de les Muntanyes Vermelles. Sense torbar-se gaire, el criat se'n va anar a veure el rei d'aquella illa i li va dir de part de qui venia, del gran rei de Brugolàndia, per demanar-li en matrimoni la donzella dels cabells d'or. El rei s'ho va pensar una mica i al capdavall li va dir:
et donaré la meva filla perquè es casi amb el teu senyor rei, però no serà sense que abans em facis les tres coses que et manaré, que no seran gens fàcils, perquè així amb la traça del servent coneixeré la categoria del senyor. Però ja et previnc que si no te'n surts et faré penjar de la torre més alta del meu palau.
El criat va pensar, ja que era al ball, bé havia de ballar. I va dir que estava ben disposat a fer tot el que li manés el rei de l'illa de les Muntanyes Vermelles.
Doncs escolta bé, que no serà pas bufar i fer ampolles,
li va dir el rei.
Un dia, la meva filla dels cabells d'or se li va trencar el fil d'un collaret de mil perles i totes les perles van caure a terra i es van escampar per entre la pinassa i els matolls i algunes van anar a parar als caus de les formigues. Abans de migdia, me les has de portar totes mil, sense que em falti ni una. Au, ja hi estàs anant.
El criat se'n va anar cap al bosc on la princesa havia perdut les perles del collaret i va començar a buscar-les, però no en trobava ni una. Aleshores, es va recordar de les formigues que havia salvat de morir cremades i va cridar:
formigues, amigues, veniu-me a ajudar.
No va trigar a presentar-se-li la reina de les formigues, que li va dir que estava al seu servei i ell li va explicar quin era el problema que tenia.
No pateixis pas, que es pot dir que ja està fet.
I va aplegar totes les formigues i les haguéssiu vist corrents amunt i avall, ficant-se per sota la pinassa i entre els matolls i pels forats de terra. I al cap de poca estona ja havien collit les mil perles que el criat va cuitar en filar i fer-ne un collaret. I després de donar les gràcies a les formigues amigues,
el va presentar al rei, que se'n va sorprendre i meravellar.
Veig que te n'ha sortit prou bé,
va dir el rei.
Però ara escolta la segona feina que et vull encomanar. Fa una colla d'anys, a la tia d'una besàvia del meu oncle de la banda paterna, passejant amb la barca li va caure l'anell a l'aigua. Vull que me'l busquis i que me'l portis abans de mitja tarda. Apa, ja hi estàs anant.
El criat del rei de Brugolàndia se'n va anar cap a la platja tot pensant com s'ho faria. Aleshores, es va recordar del peix que havia salvat de la paella i el va cridar.
Peixet, amiguet, vine a ajudar.
Tot seguit, el peix va treure el cap de l'aigua i li va preguntar en què el podia servir. El criat li va explicar el mal pas en què es trobava i el peix li va dir:
no t'hi amoïnis, que això és peix al cova.
Es va capbussar i no va trigar gaire a tornar a sortir amb l'anell a la boca. El criat el va agafar, va donar les gràcies al peix per la seva ajuda i se'n va anar corrents a dur-lo al rei, que encara es va meravellar més que el primer cop.
Ara et falta la tercera,
li va dir.
Vull que abans de fer-se fosc em portis una carbasseta plena d'aigua de la vida i una altra plena d'aigua de la mort. No sé pas d'on regen, però ja t'espavilaràs. Ànsia, ja hi estàs anant.
El criat va sortir de palau sense saber cap a on encaminar els seus passos. Aleshores, va pensar en l'ànec blanc que havia salvat de la fúria dels ferotges mastins i el va cridar.
Ànec blanc, amic franc, vine a ajudar.
No va haver d'esperar gaire estona, ja que l'ànec blanc, refet de la ferida, apareixia volant i es posava al terra al seu davant, dient-li que estava al seu servei. El criat li va explicar que li calia una carabasseta plena d'aigua de la vida i una altra plena d'aigua de la mort i que no sabia on eren les fonts d'on rajaven.
De fonts, d'aigua molls i d'estanyols, jo et puc ben dir que en sé un niu,
li va dir l'ànec blanc.
No cal que t'hi escarrassis, que ja te'ls aniré a buscar jo.
I van prendre el vol, i al cap d'una estona no pas gaire llarga, va tornar a seguir duent al bec dues carabassetes, una amb l'aigua de la vida i l'altra amb l'aigua de la mort. El criat del rei de Brugolàndia va donar les gràcies a l'ànec blanc i com que ja la tarda començava a dir adéu, es va afanyar a dur les carabassetes al rei, que aquest cop sí que es va meravellar i sorprendre del tot. Tant com es pot arribar a meravellar i sorprendre un rei.
Com que has complert molt bé els tres encàrrecs que t'he fet, que no eren pas gens fàcils ni cosa semblant, et podràs endur la princesa dels cabells d'or perquè es casi amb el teu rei. Però tu mateix l'hauràs de triar d'entre les 21 filles que tinc. Jo te les ensenyaré totes, amb els cabells tapats, i tu hauràs d'endevinar quina és la que té els cabells d'or. Si l'encertes, te l'enduràs perquè el teu rei s'hi casi. Si no, te n'hauràs d'anar sense, tal com has vingut.
I aquell vespre mateix el va fer passar a una gran sala tota guarnida amb tapissos de molts colors, on les 21 princeses seien al voltant d'una taula. Totes duien els cabells ben tapats i no se'ls veia pas ni un. El criat del rei de Brugolàndia suava de valent perquè no sabia com s'ho havia de fer per conèixer quina era la dels cabells d'or. I se les anava mirant una per una sense saber quina triar. Però de sobte es va adonar d'una vella que anava volant fent voltes sense allunyar-se de sobre el cap d'una de les princeses. I era la vella que havia salvat d'aquella aranyota peluda que se la volia cruspir de viu en viu. Sense pensar-s'hi més, va assenyalar aquella que va resultar ser, efectivament, que era la donzella dels cabells d'or. El seu pare va tenir una gran sorpresa, sobretot per la seguretat en què ho va dir. Però com que paraula de rei és paraula de llei, va haver de deixar que s'emportés la donzella. Va fer el viatge de tornada sense novetats ni entrebancs i va arribar al palau del rei de Brugolàndia. El rei va tenir una gran alegria de veure la donzella de cabells d'or, que era bonica com un sol i que enamorava sols de veure-la. I va ordenar que es fessin tot seguit els preparatius del casament. Però com que estava enutjat amb el seu criat perquè l'havia desobeït i, a més, li semblava que es mirava massa bons ulls la donzella de cabells d'or i això ell feia estar gelós, va manar que li tallessin el cap. Però la donzella va implorar el perdó d'aquell minyó que havia passat tantes proves per tal de poder-la dur a aquell palau. Però no van valer ni precs ni plors. L'endemà mateix, a punta de dia, el botxí del rei va tallar el cap del malaurat criat al pati de palau. Un cop executat, la princesa va demanar que li donessin el cos del criat i el rei, pensant que aleshores ja tant s'hi valia, li va fer donar. La princesa s'havia endut del palau del seu pare una mica d'aigua de la vida i d'aigua de la mort. Va tornar a posar el cap del criat al seu lloc i el va fregar amb l'aigua de la mort, fins que hi va restar ben enganxat. Aleshores, el va untar amb l'aigua de la vida i el va fregar ben fregat. I el criat va tornar a viure, més jove i sa que mai, i amb uns colors de cara més frescos i vius que no tenia. El rei, en saber-ho, se'n va meravellar. I com que era més aviat vell, amb les galtes xuclades i la pell arrugada i les cames que li feien figa, va pensar que si també passava per aquella prova, es rejoveniria, cosa que desitjava molt. I va donar ordre al seu botxí que li tallés el coll i als seus guàrdies de confiança que tot seguit el freguessin amb l'aigua de la mort i després amb l'aigua de la vida. I així ho va fer. I el botxí va tallar el cap amb un bon cop de la seva destral, ben esmolada. Però va passar que quan el van untar, va prendre una aigua per una altra i el van fregar primer amb l'aigua de la vida i després amb l'aigua de la mort. I va continuar ben difunt. I quan se'n van adonar i volien repetir l'operació a l'inrevés, va resultar que l'aigua ja s'havia acabat i el rei va quedar mort per sempre més. Amb la mort del rei, esclar, la situació va canviar. Què havia de fer tota sola la princesa de cabells d'or? Va pensar que ja tant se valia que es casés amb el criat amb qui de fet ja s'havien agradat i que al capdavall s'estimava més que no pas el rei, ja que el criat era jove, ben plantat i amorós. I val a dir que s'ho mereixia pels treballs que havia hagut de dur a terme per tal d'aconseguir-la del seu pare. I es van casar i més feliços que van ser tota la vida, per més que ella era tota una princesa de cabells d'or i ell un senzill criat amb molt bones disposicions. Això sí.
Rondalles de Catalunya d'Albert Jané és un podcast de la xarxa. A La donzella dels cabells d'or hi han intervingut Eva Vilanova, de Ràdio Moura la Nova, Karen Alfonso, de Ràdio Ponent Mollerussa, Núria Garcia, de Ràdio Sabadell, Pitu Galobart, de Ràdio Sallent, Roser Clotet, de Solsona FM, Armand Beneito, de Canal Vinolèrdula, Sabrina Pedrós, del Picat Ràdio, Jordi Givert, de Ràdio 010, Jordi Terma, de Ràdio Calella, Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau Ràdio, Francesc Callau, de la Cala Ràdio i Laura Cera, de Mataró Ràdio. Amb la col·laboració especial dels humoristes Jair Domínguez i Peyu en el paper de cavalls i Neu Rossell com a abella. El disseny sonor és d'Albert Cots, de Ràdio Falset.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
La nostra convidada d'avui afirma que viure no és el mateix que respirar.
Atrevir-se a viure és un esforç i un art. L'art de viure és trobar el valor entre allò més quotidià. L'alegria és valuosa, l'humor, l'esforç, la bellesa, diu. Ho barreja tot i ho injecta als seus dissenys. Saludem la Sílvia Manzana, benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
Sílvia, Sílvia Manzana és la teva firma de moda, la teva empresa... Uh-huh. Però com és la Sílvia més íntima, la Sílvia del dia a dia?
És que el dia a dia meu em sembla que són 36 hores.
Doncs el dia té 24.
Molt intenses, molt intenses. Jo penso que realment la meva feina del meu ésser no dista gaire. O sigui, tinc la sort de treballar amb alguna cosa que m'emociona. L'altre dia li deia als comercials, nosaltres no venem un producte, nosaltres fem relacions. I la relació més xula i més forta és la inspiració. Tu pots inspirar qualsevol persona que no la coneguis i es farà un vincle quasi sagrat. O sigui, el fet d'inspirar un altre et dona una entrada a la seva vida que va més enllà dels coneixements bàsics, no? On vius, on ets o tal. O sigui, el fet d'arribar al cor d'algú i utilitzant la roba, que és un medi de transport, no és un producte, és un medi de transport. I jo crec que tinc la sort de ser molt Sílvia Manzana a tot arreu.
Ja, escolta'm una cosa, de petita desprenies tota aquesta energia?
La pobra meva mare t'ho diria. La mare meva sempre em deia que per ella jo era com una feina doble. Va tenir-me a mi i va pensar, no sé si tindré més nens. Jo era un terremoto.
Ah, sí?
Sí.
I a l'escola?
També. Jo he estat sempre bastant diferent. Encara avui dia és curiós, a vegades quan ens ajuntem els exalumnes,
sí,
fem troballes i tal, doncs jo quan era petita doncs anava, jo em feia la meva roba. La meva mare era modista i jo m'anava a Ribes i Casals, que tenien aquelles taules de fusta brillants. Jo em fotia per allà baix i buscava els teixits i els hi feia a les dones i els hi feia combinacions. Doncs quan anava a l'escola em feia la meva roba. I una faldilla de texana de volants era encara record de troballes d'exalumnes. Te'n recordes quan la Manzana llevava estas faldes de volantes? O sigui, que encara...
Ja cridaves l'atenció, no?
Sí, o sigui, amb el fet de la roba, l'alegria... Jo crec que tinc molta sort d'estar viva. És molt xulo estar viu.
I escolta'm una cosa, com recordes tu la teva infantesa? Perquè, clar, moguda, ja intuïm que ho va ser, uh-huh. Tastaulletes, allò provant, sempre buscant, no se sap ben bé què. Com la recordes tu, aquesta etapa de la vida?
Amb molta imaginació. Jo crec que, de fet, jo sóc dissenyadora, però sóc realment una creativa de paraula. O sigui, per mi la paraula, a l'explicar quelcom, és fonamental. O sigui, jo vaig començar a parlar, jo vaig començar a escriure, vaig començar a inventar. Després tenia la meva germana, que és la meva... saps la història de Robinson Crusoe, que té el seu divendres? Doncs la meva germana sempre ha estat la meva companya de nàufrag. I me'n recordo que sempre ha estat inventant històries. I que la roba en si mateixa és una sinestèsia per mi. O sigui, és una història feta objecte. I per mi escriure és fonamental. O sigui, jo crec que vaig començar a crear en el moment que vaig començar a parlar. Que va ser molt, molt aviat. Vaig parlar molt aviat.
O sigui que tu de seguida, des de molt petita, ja et veus atrapada i fascinada per aquest món, que a més, pel que vas arribar a mamar amb la teva mare com a modista, no tenies dubtes que volies ser el que ets?
Mira, he estat moltes coses.
Sí?
De fet, sí. De fet, abans de tenir la meva pròpia empresa, vaig treballar com a responsable en una empresa molt gran, vaig estar de product manager, vaig moure'm amb el mercat, però saps aquesta sensació de trobar-te al carrer i veure la gent i veure-la com podries inspirar-la, no? A través de la paraula, a través dels vestits. Jo em pujo al metro i començo a veure la gent com podria anar vestida d'una altra manera, no? Ara et veig a tu i t'imagino de colors, per exemple.
Que guai.
Vas de gris, però no ets gaire gris, tu, eh? No. Avui vas camuflada.
Avui sí, perquè és que el dia acompanya, saps?
Clar, t'has mimetitzat amb el temps.
Avui sí.
Sí.
Quina gràcia. Explicaves que tu vas començar treballant en una multinacional.
Sí.
Explica'ns una mica com han estat les diferents etapes en aquest camí que fas fins crear la marca.
Vale. Jo començo, o sigui, jo crec que si em diguessin, Sílvia, tu quina paraula posaries al teu currículum, vale? Jo crec que és curiosa. Curiosa i creativa. O sigui, a mi em fotis, jo sóc creativa. O sigui, amb una idea certa faria qualsevol cosa, saps? O sigui, clar, aquesta capacitat de crear la pots direccionar i la pots enfocar on tu vulguis. Mm-hmm. Aleshores, vaig estar inclús amb el ram químic. Vaig estar venent productes de teixits, no teixits, per cert. Vaig estar en tenia clients que feien torres eòliques. O sigui, vaig venir de la indústria. Per què? Perquè a mi m'emocionava saber com es fan les coses. M'emocionava. Però sempre he tingut el punt de dir, vale, si això es pot fer així, o si m'ho diuen que es fa així, com ho podríem canviar? Com ho podríem millorar? I la capacitat creativa, que és el que jo els dic a les meves amigues i clientes, de que el vestir-se és un acte creatiu. Aleshores, dintre de tot el dia, podem ser creatius de moltes maneres. Hi va haver-hi un moment que em van dir, escolta, Sílvia, hem de ser creatius amb això, amb el camp químic. I com es pot ser creatius amb el camp químic? Doncs contactant amb la gent. I realment vaig tenir la sort de treballar per una empresa que em va ensenyar molt, em va ajudar molt també, i això li agraeixo molt, però va haver-hi un moment que jo necessitava tenir el meu propi aire, saps? La meva pròpia, diguem, el meu propi environment, com es diu això? L'ecosistema.
Sí,
un ecosistema.
Sí, el teu espai.
El meu espai. I aleshores vaig decidir sortir d'aquesta empresa després de 8 anys, i a part era una empresa que em va tractar molt bé, inclús vaig estar de consellera de direcció. O sigui, vaig arribar a un puesto molt, molt alt i molt xulo, però pensava que no era el meu camí. I vaig començar amb la roba perquè vestir-se és explicar una història, també. O sigui, tu ara vas de dia plujós, però hi ha moltes històries que es poden explicar a través de la roba. I sempre m'ha cridat l'atenció que la gent es miri de com es veu. Hi ha molta gent que es veu d'una manera i no s'atreveix, i aleshores com que es queda amb un raconet, no? Doncs em venia molt de gust fer una revolució de miralls, de gent que es miri, i sobretot dones, que es mirin i es reconeguin. I vaig començar amb una empresa molt petita que es deia Corazonades, a Mac Intercalada, que era el Corazonada com a pàlpit, i el Corazón de Hades, sí. Pues mira, que em vaig posar molt sucrosa, amb molt de sucre.
Però vas necessitar de fer alguna formació concreta per dedicar-te a aquest sector?
No, o sigui, és molt fort perquè vaig començar amb la roba, primer comprava i venia, i quan em vaig cansar de que tothom o copiés o trobés el mateix al mercat, vaig ja decidir fer el meu pas, la primera col·lecció, que es deia Esmorzar amb diamants, que era tot basada en la Audrey Hepburn. I vaig agafar la meva mare i vaig dir, mama, anem a fer una col·lecció. Em diu, però estàs boja, si tu no se't dona bé tot això. I amb ella, que em va ajudar amb la tècnica, jo ho tenia clar. Jo veig una roba i sé que pot sortir d'allà. I veig un vestit i sé si està ben fet o no. Aleshores vaig començar a dibuixar, vaig començar a formar-me i aleshores ja em vaig convertir en la directora creativa de la meva pròpia marca.
I parlant de creativitat, quan se t'ha acut que el teu nom servirà per la teva pròpia empresa? Quan li poses el nom de...
Això és important, perquè vaig començar amb Hora Bruja. Després de Corazonades va venir Hora Bruja.
Sí.
Que Hora Bruja és el nom d'un llibre que em van publicar. Jo sóc escriptora i aquest és el primer llibre que em van publicar, que ara encara ha de sortir el segon, eh? Ara ja dintre...
Ah, que estàs preparant un segon llibre.
Sí, sobretot de poemes. Jo, la meva base d'escriptura, jo sé poeta, o sigui, la poesia em sembla que és una finestra a l'infinit fantàstic, o sigui, el traspàs de l'infinit a l'infinit, saps aquest pont meravellós? Crec que és com el passillo de ladrillos amarillos, saps? Del Mago de Oz. Mm-hmm. Sí, realment, la poesia és una finestra a l'infinit. I aleshores, què passa amb això? Doncs jo escric i dic, jo vull que la roba sigui una manera de comunicar. O sigui, que sigui com un poema amb roba, amb cotó. I vaig posar-li Hora Bruja, però allò va ser un desastre. Perquè la gent no sabia si venia cartes del tarot o si venia gats negres o què era.
Suggeria altres coses.
Sí. I de fet aquí a Sant Cugat hi ha un moviment de...
Hora Bruja?
Sí, sí, sí.
Feminista?
Sí, sí. I es pensaven que era meu, que jo estic d'acord amb moltes coses, però no era meu. Amb la qual cosa li vaig canviar d'Hora Bruja, vaig passar a Sílvia Manzana. I com tinc un nom així una mica curiós, perquè la gent em diu, però aquest nom és artístic o no? Dic, no, aquest nom vaig estar pometa des del primer moment de la meva vida.
La teva primera botiga l'obres aquí a Sant Cugat?
No, la meva primera botiga l'obro a Gala Placídia.
A Barcelona.
A Barcelona. Mm-hmm. Després obro a Sarrià, obro tres botigues, vaig obrint i tancant, eh? I després ja sí que començo a Sant Cugat. I vaig estar a Sant Cugat a Vall d'Oreig i després vaig obrir a Rossinyol, que no vaig tenir...
Al centre de Sant Cugat?
Sí, al carrer Rossinyol, que és xula la zona, però...